més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. 4 d'octubre, mala època per deixar de fumar. Que diria la dita, el Sabadell continua sense guanyar. 6 jornades a la primera RFEF, l'equip per tercera setmana consecutiva dins la zona de descens i, a més, amb derrota a casa en l'últim partit. Ha plogut literalment des d'aleshores, va ser divendres, 0-1 contra el líder, contra el Villarreal B, que encara accentua més la situació crítica del malalt, la situació del centre d'esports en aquest grup 2 de la primera de la federació. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Cap de setmana, per tant, podríem dir, de reflexió al voltant del Sabadell, tenint en compte que hi va haver tensió a l'estadi, van haver-hi crits de Hidalgo dimissió durant l'enfrontament, i que, evidentment, el Sabadell no va jugar durant el cap de setmana. Vam anar veient com jugava la resta. El centre d'esports no havia fet els deures a principis de jornada, i això implica que la situació cada cop pinta pitjor.
Sí, jo afegiria a nivell classificatori que al final el centre d'esports Sabadell es troba ara mateix a 3 punts de la salvació, que queda moltíssima lliga, però al final ja t'obliga a aquesta situació classificatòria a començar a remar a contracorrent i a començar a eixugar el deute que acumules en aquest inici de lliga dels 4 punts de 18 possibles. Jo crec que ha anat bé aquest cap de setmana, Adri, no sé si compartiràs aquesta sensació o no, per calmar en certa manera els nervis, pel fet de dir avui, per exemple, a nivell de l'equip, ahir dia de descans, avui també dia de descans, haurà anat bé també per fer net del cap. Jo crec que la situació que es va viure divendres va ser neguitosa per moments, perquè no és agradable, doncs, que durant tota la segona meitat hi hagi opinions del públic, de part del públic, demanant dimissions i demanant responsabilitats a la directiva. Evidentment, cadascú pot fer el que vulgui, però era un clima prou enrarit, prou rarot, també per buscar una remuntada contra el Villarreal B.
Era segurament el primer dia que la nova Creu Alta va esclatar. Ho va fer sobretot molt focalitzada, o com dius tu, un sector en concret, amb la figura de l'entrenador, d'Antonio Hidalgo, i per tant aquests dos dies han servit per una miqueta serenar els ànims. Així d'entrada, abans d'escoltar, per exemple, com va pair això també el mateix protagonista, Antonio Hidalgo, ara com ara, no perilla el cap d'Antonio Hidalgo.
No, ho dèiem just a acabar el partit, també durant la transmissió del Sabadell en joc, el postpartit, que la nostra sensació, i ara podem constatar també amb el pas dels dies, és que ara per ara el cap d'Antonio Hidalgo no perilla. Veurem què passa a partir d'ara. També és una opinió i una reflexió que fèiem també al postpartit. Evidentment estem en una situació ja, i està el tècnic de Canovelles en una situació de partit a partit. Una autèntica davallada contra el Nàstic de Tarragona segurament doncs podria ser molt perjudicial per les seves opcions de seguir la banqueta del centre d'esport Sabadell. Però hi ha molts matisos i els anirem comentant ara, perquè al final hi ha l'evolució del joc del centre d'esport Sabadell. Entrarem a valorar també com va acabar i com va anar aquest partit contra el Villarreal B, que malauradament els millors moments, els millors minuts del centre d'esport Sabadell es van traduir en l'únic gol del partit del filial groguet. Però deies tu ara, i si et sembla, Adri, comencem escoltant el que va ser un dels documents sonors que ens va deixar el partit, és que per primera vegada l'estadi de la nova Creu Alta, també és cert que condiciona molt el fet que no hi hagués públic durant l'any a segona, però per primera vegada part del públic, hem de deixar-ho clar també això, part del públic de la nova Creu Alta, molt focalitzat també en aquest sector del Gol Nord, doncs es va demanar la dimissió d'Antonio Hidalgo. Això era el minut 87, Adri, que és un dels moments en els quals es va fer notar aquest càntic, però es va repetir durant bons moments de la segona meitat, i per tant fins i tot va deixar en segon terme la derrota contra el Villarreal B, el que va ser purament l'aspecte esportiu. Per tant, si et sembla, comencem recordant què va dir Antonio Hidalgo en roda de premsa a la primera pregunta, que de fet li vas fer tu mateix a la sala de premsa, al voltant d'aquests càntics que s'havien escoltat. Ell mateix deia que és una situació que no és agradable, però que s'ha de respectar l'opinió d'aquell qui paga la seva entrada per veure un partit de futbol.
No és agradable per ningú que et diguin que marxis, sobretot d'un lloc que estimes tant, però la gent paga la seva entrada amb tot el dret d'opinar i de dir el que pensa. No estan contents, és normal, però jo continuaré fent el meu treball, deixant-me la vida com he fet des del primer dia que vaig arribar. Jo crec que al final aquí hi ha assentat un arlequinat més. Quan això es trenqui, es trencarà per el que és el futbol, jo em continuaré deixant la vida com ho he fet, deixant-me la vida literal.
I afegia Adri, seguir treballant i treballar sobretot en l'encert, perquè és el principal dèficit del Centre d'Esport Sabadell ara mateix.
És una evidència que els números clamen al cel en aquest inici de campionat amb l'objectiu d'estar a la zona alta i d'intentar tornar al futbol professional. De moment, 6 jornades, cap victòria, 4 empats i aquestes dues desfetes consecutives contra filials a la nova Creu Alta, Barça B primer i el divendres contra el líder, contra el Villarreal B. Només 2 gols a favor en aquestes 6 jornades i al final això ha acabat portant l'equip d'Antonio Hidalgo a la part baixa de la classificació, concretament tercer per la cua ara mateix, com comentàvem abans, amb 4 puntets de només 18 que es podien haver guanyat, per exemple l'altre pol oposat, el mateix Villarreal B, que n'ha sumat 16 dels 18 en marxa. Sap Antonio Hidalgo que això del futbol és evident que quan tu no guanyes estàs a la corda fluixa, que toca redreçar el rumb com abans millor. Fins a on sabem, des del Centre d'Esports la sensació és que l'equip no està mort, que l'equip ve de fer, per exemple, contra el Villarreal B, una molt bona primera meitat, el Jazira és un bon partit, per tant, sobretot és una qüestió, com deies tu ara, d'encert, i confien en la figura d'Antonio Hidalgo per redreçar el rumb, però és que és evident que amb aquestes xifres que comentava en Pau, ha d'arribar la victòria sí o sí, millor, per no prendre mal.
I al final tot es redueix l'aspecte ofensiu a l'hora de fer gols. Deies que el bagatge de 2 gols en 6 partits és molt pobre. Jo del partit del divendres, Adri, no sé si comparteixes, és que al final el dividiria en 2 partits totalment diferenciats. Per mi el Sabadell els primers 40 minuts va estar molt bé. El Villarreal B, és cert, va tenir les seves oportunitats. Al final estem parlant del millor atac del grup, un equip que venia sent una autèntica piconadora, va tenir evidentment les seves opcions de marcar, però és que el partit va ser frenètic, va viure a les àrees, i el Sabadell, quan li va donar aquest punt de pausa, va dominar i va tenir més oportunitats i va tenir més aproximacions que el Villarreal B. El tema és que a partir del gol del filial Groguet, precedida d'unes mans, nosaltres des de la cabina no vam veure aquestes mans perquè ens...
Avui ho parlava, per exemple, amb el Joan Fàbregas i ell no ho ha inclòs en la seva secció, de seguida després l'escoltarem, però ens deia fora d'antena: per mi pot no assenyalar-les perquè la postura és bastant natural. És veritat que toca les mans, però amb una postura que no seria molt, molt forçada per part del jugador del Villarreal B. Però vaja, sí que és veritat que ha tingut una mica de polèmica també aquesta acció.
Sí, però al final, com dèiem, per mi va haver-hi un partit fins aquí i un altre totalment diferent a la segona meitat. Més encertat o menys encertat? Aquí és un dels punts on se li critica a Antonio Hidalgo el canvi d'Aaron Rey. El tècnic de Canovelles va apostar per una altra manera de jugar.
Més directa, més segurament, directe, amb dues peces al davant i dues bandes obertes.
I renunciant al joc pel mig, que aquí és on era l'àrea d'influència d'Aaron Rey, que també és cert que va tenir un punt d'imprecís en l'última passada, però al Sabadell aquí se li van acabar les idees. Va tenir un parell d'ocasions al cap de Guza, una que inexplicablement no va entrar, i la de Moja Zarfani en el temps de descompte, però que al final Antonio Hidalgo destacava al final també això, que el Sabadell havia tingut més bagatge ofensiu que el Villarreal B, que al final, quan el rival et fa aquest gol i sap que tu estàs en una situació d'ansietat, doncs li va ser bastant fàcil a l'equip de Miguel Álvarez el fet de tancar-se, sobretot quan el tècnic de Guadromán va introduir el tercer central, i que al final era complicat atacar aquests blocs baixos del filial groguet.
Quan un equip et posa 5 defenses més 4 migcampistes amb un davanter, hi ha 10 jugadors de camp contrari, i és difícil, difícil. Les situacions s'han de trobar per fora, has de treure centres de millor qualitat de les situacions. Avui un altre cop entrem amb la pilota controlada dintre de l'àrea i no passa res. Clar, quan arribes tantes vegades allà i no acaba passant les situacions de perill, d'un xut, que la pari el porter, que va al pal, clar, et dona la sensació de que, bueno, que arribes però passa poc, i ara mateix estem en aquesta situació.
És que traient una mala sortida de Quique Royo, un equip que es caracteritza precisament per no deixar mai d'atacar, d'intentar buscar el segon si n'ha fet ja el primer, etc., com és el Villarreal B, tampoc és que generés excessives oportunitats. També un altre amb tota la raó del món, em diria ara mateix, replicant això, per què vols més si ja vas guanyant, no? O sigui que al final el marcador era favorable a l'equip de Miguel Álvarez, que va fer un plantejament molt pràctic i que un cop va posar-se per davant en el marcador va enfortir la seva defensa, i a partir d'aquí que no passin massa coses. Però vaja, al final és veritat que el Sabadell, el seu punt fort és la defensa i continua sent-ho. Quique Royo és el empatat amb d'altres, però el segon en el rànquing Zamora, que té nassos al tema. Per cert, estigues atent a l'antena de Ràdio Sabadell en les pròximes hores, perquè parlarem amb el Logroñés. Però traient això, al davant és evident que la manca de gol és flagrant i que no es pot fer absolutament res davant d'aquesta sequera. Jo n'he parlat prou a través de Twitter ja d'aquesta història.
Pensava que voldries ara fer un altre masterclass,
no,
aquí en directe.
O sigui, si algú vol anar al meu perfil de Twitter, que allà hi ha 27 tuits que vaig estar allò entretingudet la nit del mateix partit de divendres. Però bàsicament una idea general que a mi m'havia sobtat i em va portar a fer aquest fil, que és allò de, és que clar, com Antoni Hidalgo mai no canvia el sistema, per això estem perdent. Antoni Hidalgo porta 3 partits seguits no jugant amb el seu tradicional esquema tàctic.
Guarda-t'ho per la següent resposta d'Antoni Hidalgo. Abans, deixant clar la Canovelles, que la idea que té ell de jugar a futbol és i seguirà sent la mateixa, tot i ser conscient, i ell mateix ho deia en aquesta resposta, que això del futbol, en aquesta primera ref, va de resultats.
Crec molt en el que faig i com ho faig. Estic molt convençut de la manera que tinc de veure el futbol. El futbol no té memòria, no recordarem res, però és el que, té. Això va de resultats, de guanyar partits, de ficar-la dintre. Si no la fiques és impossible, però Antonio té un discurs, el tindrà sempre en el món del futbol. Evidentment has de millorar i has de retocar alguns aspectes de com poder atacar aquests blocs tan baixos que són difícils d'atacar. Quan el posen en 5-4-1 és diferencial, és de jugadors, d'uns contra uns, de ficar-la.
Això per una banda, Adri. I segon, aquí sí que entro el tema purament de la idea. Erròniament, com tu bé comentaves l'altre dia a Twitter, doncs s'ha expressat part d'alguns usuaris, en aquest cas, de les xarxes socials, dient que el Sabadell, per exemple, l'altre dia contra el Villarreal B, va tornar a jugar amb 3 centrals.
Sí,
jo crec que és més una qüestió de personalitzar el jugador. No,
sí,
pas...
jo crec que és un problema d'agafar l'alineació, veure que juga Òscar Rubio i que juga Muguruza i arribar a la conclusió abans que comenci el partit, calla, un altre cop tornem.
Correcte.
Als 3 centrals, Òscar Rubio juga de tercer central, Mugu juga en el carril i per tant tornem a la idea inicial. Òscar Rubio havia jugat ja al Nuevo Mirador. Què passa? Que per davant tenia Moja Esarfani i ningú va pensar prèviament, Moja segur que fa de carriler. Però al final Mugu va jugar...
d'extrem.
Del que de normal acostumava a jugar abans d'anar a Castelló. És a dir, per davant d'Òscar Rubio. I Òscar Rubio jugava enganxat a la línia. Per tant, és una línia de 4 amb Òscar com a lateral. I l'única variació, si ho volem entendre així, en sortida de pilota, és que Boniquet es clavava aquí al darrere com a tercer central per la dreta per jugar-la, perquè se suposa, s'entén, o ho entén així, entenc jo, Antoni Hidalgo, que té millor peu per treure la pilota Xavi Boniquet des del darrere que no pas Òscar Rubio. Mugu a vegades trencava cap al mig, etc. Tampoc és ara mateix el moment per fer aquí un anàlisi profund de la tàctica del partit contra el Villarreal B. Però bàsicament, A mi també em sorprèn, això.
Sí, i aquí ell mateix, el tècnic de Canovelles, ho explicava a la sala de premsa, que ens hem d'oblidar de l'esquema rígid del, què sé jo, 4-3-3, 4-4-2, com en el cas del Sabadell, aquest 3-4-2-2-1 en fase ofensiva. Recordava al final el tècnic de Canovelles que les estructures es van movent i ja posem nosaltres l'exemple, és que es veia molt clar en el partit que Xavi Boniquet en sortida de pilota s'incrustava com a tercer central per treure la pilota, i quan no ha estat Xavi Boniquet ha estat
Facu,
ha estat Ramon Folch.
Contra el Barça B va ser Facu.
Ramon Folch, quan ha jugat, per cert, avui aniversari del Reusenc. Recordava Antoni Hidalgo, ampliant la resposta anterior de la seva idea, que a partir d'aquesta idea es van introduint diferents variants i diferents moviments a les estructures.
Jo no em mouré de la meva idea, seguirem jugant de la mateixa manera, segurament amb estructures diferents, que ja ho hem fet des de el principi de temporada, com va ser l'altre dia, que jo crec que la gent veu una situació, però avui en dia són estructures que es van movent constantment amb i sense la pilota, i per aquí no tinc cap mena de dubte que sobretot perquè els meus jugadors m'han de veure que tinc clar el que vull.
Doncs un moment de debilitat, segurament com pocs ha viscut Antonio Hidalgo com a entrenador del centre d'esports en aquest rol de primer tècnic, un dels primers que ha d'afrontar el de Canovelles en una situació realment límit després de la temporada passada, que va ser també de molta angoixa. I a tot això fem un petit parèntesi, de seguida continuem amb aquest tema, perquè ja que parlem del Villarreal B, ja que avui és dilluns, la secció que ens porta el Joan Fàbregas avui ens porta a parlar d'un àrbitre, diu ell, fins i tot candidat a l'ascens. L'escoltem.
L'encarregat de xiular el Sabadell Villarreal B va ser Lluís Bastard Cervera. Per donar context a la seva situació esportiva, hem de dir que té moltes similituds amb un company de la mateixa categoria, Busquets Ferrer, que també té 27 anys i que també és del Col·legi Balear. Calculo que un dels dos pujarà a curt termini en segona divisió. Dit això, Lluís Bastard va exhibir una manera d'arbitrar molt característica als nous talents. Una condició física excepcional, una gesticulació discreta i elegant i una clara intenció de passar desapercebut. En la meva opinió, ho va aconseguir amb escreix. Va mostrar 5 targetes grogues que li van servir per controlar el partit amb serenitat i sense cap complicació. Els jugadors, també s'ha de dir, li van posar les coses molt fàcils i el col·legiat ho va recompensar portant fluïdes al joc. Una actuació notable que li val per situar-se al grup 1 de la nostra classificació particular, és a dir, candidat a l'ascens a la categoria de plata.
Bastard Cervera, per tant, un nom que podem apuntar com a candidat a l'ascens, segons el Joan Fàbregas, l'analista arbitral aquesta temporada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Et llegeixo un tuit, Pau Vitori, si vols, del president d'Esteve Calzada. Per cert, avui tothom ben atents al tribuna preferent pel que pugui ser, com sabeu, a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Serà la quarta entrega d'aquesta temporada, però el tuit del president deia així literalment, Pau: en un dels millors moments de la història del club, a nivell social, ens toca de nou patir una situació esportiva delicada i la superarem com sempre ho hem fet, tots junts i al costat de jugadors i tècnics, com em va dir ahir el gran Josep Maria Sabater, honor al Sabadell. Per tant, missatge d'unitat, sí, i de confiança a la plantilla i sobretot al cos tècnic. Insisteixo en aquest sobretot, perquè al final tots sabem per on es trenca habitualment la corda en el món del futbol.
Totalment. Jo no ho llegiria, de fet, ni com un ultimàtum, que ningú, jo crec que ho pugui llegir entre línies com dir, mira, li hem donat una última bala al tècnic. Crec que és el tarannà, també. Està més que demostrat. Al final, les úniques dues vegades que la Junta d'Esteve Calzada ha decidit prescindir d'un entrenador va ser, amb Toni Saligrat, després dels incidents de Peralada, i amb Quico Ramírez quan la situació era ja
agònica,
per dir-ho suau. Ara la situació és molt complicada, no agònica. El que fa que sigui més dificultós és que està molt lluny de la realitat o dels objectius marcats a principi de temporada. Aquí és on segurament doncs, el president del Sabadell també haurà de no sé si donar la cara, però haurà de donar explicacions al voltant de si canvia alguna cosa als objectius que s'havien marcat al juliol. Bé, veurem si en els pròxims dies o en les pròximes hores, si tot va bé, doncs es pot pronunciar Esteve Calzada en aquest sentit. I també, evidentment, perquè ha quedat totalment deslluït, però una de les grans notícies de les últimes hores, que són aquests 5.000 socis als quals ha arribat el Centre d'Esport Sabadell, doncs també celebrar aquesta fita. Ja és mala sort que en un dels teus millors moments a nivell social dels últims anys doncs, no acompanyin els resultats a nivell esportiu. Però bé, li toca millorar el Centre d'Esport Sabadell, no hi ha cap mena de dubte, tampoc hem volgut fer massa sang del tema, però és evident que a Tarragona s'ha de començar a corregir aquest dèficit, perquè el Sabadell va tenir moltes ocasions contra el Villarreal B. A la primera meitat hi ha un parell de Gavarre que són molt, molt clares.
Un xut de Guza també, de Rosca, que surt fregant el pal llarg.
Per exemple, a la segona meitat d'Aguza té una altra, Moja és Arfani, a banda d'aproximacions a l'àrea, centrades, jugades que no s'acaben de culminar, vull dir, al final el balanç ofensiu és important.
No és un abús, però sí que 4 o 5 ocasions et surten gairebé cada partit.
Per partit, sí, absolutament. I com dèiem abans al principi, Adri, avui és dia de descans, ahir també ho va ser, per tant, dos dies per alliberar la ment, per fer net.
No, i sobretot, per si la gent, el típic comentari, no, a sobre que perden, tenen dies de descans.
No,
recordem que això va
en
funció de quan jugues, com que el Sabadell ve de jugar en divendres i jugarà dissabte, les setmanes de 8 dies, i et permet descansar, tenint en compte que tornaràs a jugar divendres la setmana següent. Per tant, aquí corregint el calendari dels dies de descans de la plantilla en funció de quan juguis.
En aquest sentit, si el Sabadell jugués diumenge, segurament hauria descansat dimarts l'equip.
Sí, seria
la
lògica.
Sol ser habitual. Per tant, jugant dissabte, descansen dilluns.
Van fer recuperació dissabte, diumenge, dilluns lliure, a partir de dimarts.
Correcte.
Una setmana per preparar el partit contra el Nàstic.
Un partit dissabte a les 5, recordem, ho anirem dient durant tota la setmana, hi haurà desplaçament de penyes amb aquest autocar, desplaçament d'aficionats del Centre d'Esport Sabadell, i a la recerca d'aquesta primera victòria de la temporada, per cert, teníem el dubte i la por de si el Sabadell aquest cap de setmana es quedava ja com l'únic equip de la primera ref que encara no havia guanyat. Doncs no, ni Valladolid Promeses ni Tudelano. Adri, segueixen igual que el Sabadell en aquest sentit, sense estrenar el caseller de victòries. Esperem que aquesta primera alegria de la temporada doncs pugui arribar al nou estadi.
Doncs tant de bo que sigui en aquest duel català, Gimnàstic de Tarragona, Centre d'Esport Sabadell, dissabte, igual que la cita al Jazeeras, a les 5 de la tarda. Per tant, des de 2:15 en directe aquí a Ràdio Sabadell, en el Sabadell en joc. Com sabeu, el següent a casa, d'aquí a 10 dies mal comptats, 12 dies, serà divendres, igual que el del Villarreal B, és a dir, a les 7 del vespre, en aquest cas contra l'Atlético Sanluqueño. No ens deixem res, oi, Pau Vitorí?
No, 8:15, més dosi de Centre d'Esport Sabadell al Tribuna Preferent a Twitch.
Doncs et veig després en el Twitch de Ràdio Sabadell. Gràcies, fins ara.
Vinga, adéu.
Anem a parlar ara del Sabadell juvenil.
La verdad es que fueron goles bastante decisivos y una vez más contento de ayudar al equipo en lo que se pueda y nada, seguir metiendo goles y ayudando al equipo. Tenemos una complicidad los dos arriba muy buena, nos llevamos muy bien y conectamos muy bien arriba. La verdad que este año los dos juntos ahí arriba podemos hacer bastante peligro.
Escoltàvem el Xavi Moreno, bigolejador, dissabte en la golejada 4-1 d'aquest Sabadell juvenil contra l'Atlètic Balears a Olímpia. Els altres dos gols, com escoltàveu ara també, els va fer la seva parella de ball al davant de l'atac arlequinat, l'Adri González, el Haaland arlequinat, com se'l coneix. Per tant, dos gols per cadascun dels puntes. Gran inici de temporada pels de Marc Noman, amb 9 punts de 15 possibles, amb només una taca, podríem dir, la golejada a casa contra el Cornellà i després una derrota sobre el paper assumible com és el camp de l'Espanyol. La resta, tot victòries del Centre d'Esports, i aquest segon triomf és el segon consecutiu, volia dir, després de sorprendre la setmana passada el Zaragoza a domicili al camp del conjunt aragonès. Moreno explica que podrien haver resolt el partit ja la primera meitat, es van complicar una miqueta la vida amb el gol de l'empat Balearico, però malgrat tot van acabar enduent-se els 3 punts.
Hicimos una muy buena primera parte, tuvimos muchas ocasiones, pero no conseguimos meterla. Y eso hizo que nos fuéramos al descanso bastante igualado y un gol de ellos fue decisivo para que ellos se metieran en el partido y más adelante ellos abrieron más espacio, fueron más arriba y pudimos meter 3 goles más en la segunda parte.
El centre d'esports ha escalat fins al sisè lloc d'aquesta divisió d'honor juvenil en el seu grup tercer gràcies a aquest 4-1 contra l'Atlètic Balears. Al capdavant segueixen intractables Barça i Espanyol amb la plena, els 15 punts al Sarró, amb 12 és tercer al Mallorca i quart al pròxim rival, el San Francisco, que en té 10. Darrere ja vindrien el Nàstic i el Sabadell empatats amb 9 punts. Aquest bon inici aporta confiança al grup, segons explica l'atacant Xavi Moreno.
Yo vi al equipo muy, muy concentrado en el partido, con muchas ganas de ganarlo. Tenía plena confianza en mi equipo, la verdad. O sea, los vi muy bien, muy concentrados, activos, desde el calentamiento y nada, supieron llevar el partido como nosotros sabemos jugar, teniendo el balón, creando ocasiones poco a poco y encantado de pertenecer a este equipo.
El próximo partido portará a l'equip de Marc Nomen a Mallorca, com deien, para enfrentarse al San Francisco. I encara en futbol, el Sabadell Nord ha encetat la temporada de forma convincent, amb una victòria de prestigi a casa per 2-1 contra un equip que l'any passat militava a tercera divisió, com la Unió Atlètica Horta. L'equip arlequinat es va escapar a la primera meitat amb els gols del japonès Ken i del capità Carlos Silva de penal, i només en el tram final els barcelonins van poder escurçar distàncies en el marcador. Un dels nous fitxatges d'aquesta temporada, l'atacant Marc Plovins, valora així l'estrena a la Lliga.
Sabíem que seria un partit complicat, en teoria dels rivals més forts de la categoria, però teníem clar el nostre model de joc, què ens plantejarien ells i què és el que faríem nosaltres, i ha sortit tot rodat.
El Sabadell Nord inicia una nova temporada de Primera Catalana amb aquestes bones sensacions que escoltàveu i oblidant una mica els dos últims partits, els darrers de la pretemporada, que no havien deixat, podríem dir, el millor regust dins del vestidor.
Veníem de dos partits perduts en els anteriors de pretemporada, que siguin una mica enganyosos, però sí que les sensacions a lo millor eren una mica estranyes i necessitàvem els 3 punts, sí o sí, per començar bé.
Especial importància té el triomf d'ahir dels de Pablo Becerril, ja que ara encadenaran dues jornades consecutives fora de casa, jugant primer a Can Vidalet i més tard a Manlleu. Després del partit, el mateix vestidor del municipal de Can Urià conversàvem ahir una estona amb l'entrenador dels de la zona nord, Pablo Becerril. Pablo Becerril, l'entrenador del Sabadell Nord, enhorabona.
Bé, gràcies.
Primera jornada del campionat de Lliga, primera victòria i a més contra un senyor equip, contra l'Horta, que només amb el nom ja ho diu tot.
Sí, per nom, per pressupost, un dels millors entrenadors de la categoria també, l'Adam, i bueno, molt contents perquè sabíem que teníem una prova de foc només començar. També és veritat que jo crec que aquest equip, l'Horta, millorarà molt amb el part de les jornades, no perquè hagi estat malament, sinó perquè té una proposta que és complexa i que necessita setmanes, però nosaltres, bueno, sabíem el partit que teníem que fer i l'equip està convençut del que ha de fer.
Parlàvem la prèvia amb el Silva, amb el Capi, i ens deia, aquest any veig un aire diferent o veig molta esperança veient la plantilla que hem pogut fer.
Sí, nosaltres estem molt contents amb la plantilla, una plantilla que no és ni millor ni pitjor objectivament que la de l'any passat, però que una plantilla que sí sentim molt com a nostra i que, bueno, hem germinat una idea del que volem fer, l'equip l'ha adoptat amb esperança i sí que dona aquesta sensació de que l'equip és competitiu. Després, lògicament, guanyar o perdre dependrà moltes coses, però sí que tenim la sensació, i ara teníem a la pretemporada, tot i els dos últims resultats, que érem un equip competitiu.
Veient la Lliga, amb la quantitat d'equips cridats a estar a la part alta, m'imagino que començar amb aquests 3 punts, amb aquesta victòria, això és aire per vosaltres.
Sí, pels punts i sobretot perquè al ser aquesta primera jornada tothom ve amb dubtes i nosaltres les últimes jornades de pretemporada no vam estar bé i tenim un grup molt complicat, segurament el grup més fort de la Primera Catalana, amb 6 o 7 equips que per nom han de pujar, i sí que aquesta primera jornada sempre serveix perquè et doni un tast real del nivell que tenim i d'on podem estar a nivell competitiu cada partit, és a dir, si som pitjors que el rival o si tenim armes per guanyar, i això a la primera jornada és molt important. Hem donat aquesta sensació de que podem competir bé a la categoria i a més això és important que el dia que passa i el dia que estàs bé guanyis.
A sobre, ara crec que teniu 2 desplaçaments consecutius, o sigui que encara era més important fer-se forts a casa.
Sí, pel Sabadell, per tots els equips, pel Sabadell Nord, jugar a casa sempre és especial i sobretot per la gent que porta anys aquí, sap que jugar a casa és molt important, estàs al teu ambient, amb la teva gent, i sí, ara ens venen 2 desplaçaments i per tant començar guanyant abans de fer l'autocas és una molt bona senyal.
Pablo Becerril, entrenador del Sabadell Nord, com dèiem en començar, enhorabona per aquest inici de temporada.
Gràcies.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
De tornada de la publicitat, després d'haver-li dedicat un bon grapat de minuts al món del futbol, anem amb el bloc poliesportiu, anem al waterpolo, perquè l'Astralpool Natació Sabadell estarà a la següent ronda de l'Eurocup de waterpolo masculí. Li diuen a casa Anderson, ell és el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem?
Algun dia te l'havia de clavar, després de tantes i tantes vegades escrit aquí en el guió. Abans de començar a parlar sobre això, l'Àxel Torres, el conseller del Sabadell i periodista, en el seu podcast feia fa anys, crec, una reflexió que a mi em va cridar també l'atenció i que avui mai diria que la diria a Ràdio Sabadell, però acabo dient-la.
Sorprèn-me.
L'equip que és de Salònica, a part de l'Aris, és el...
L'AEK?
No, el PAOK, gràcies.
El PAOK.
És el PAOK de Salònica. No era la meva intenció embarcar-te, però vaja, per què li diem PAOK al PAOK de Salònica?
Deixa d'embarcar-me i digues cap, ja el que vulguis dir.
No, això, per què li diem PAOK al PAOK de Salònica i en canvi diem AEK d'Atenes i no l'AEK Atenes o l'AEK Larnaca, d'on venia, per exemple, Antoni Hidalgo?
Doncs, no sé, si no tens tu la resposta...
No, o sigui, és una reflexió, al final hem de triar si li diem AEK o AEK, com et vagi millor.
Li diem AEK perquè és com se li ha dit tota la vida, però...
Doncs vinga, va.
Després del bonica introducció, eh?
Sí, després del Jardinet, els homes de Quim Colet, com dèiem, que jugaven aquesta setmana a la Vojvodina, jugaven a Novi Sad, a Sèrbia, han aconseguit aquest bitllet per la segona fase. No van fallar en el tercer i decisiu partit de la fase de grups i d'aquí tot aquest enrenou inicial contra el batejat com el Sergi Parc, com l'AEK d'Atenes, però sí que es va haver de suar de valent per això, per guanyar el conjunt grec, perquè el club ha passat com a segon classificat, va haver de suar la classificació fins gairebé l'últim segon.
Sí, perquè de fet, Adri, la segona jornada, derrota contra el Zuglo, per cert, els hongaresos han passat com a primers de grup, obligava els homes de Quim Colet a guanyar aquest últim partit contra l'AEK d'Atenes, si m'ho permets dir així. I en el partit, tot i que sí que el club va tenir un avantatge de 2 gols, no es va decidir fins al final. De fet, faltaven res, 4 minutets, i el marcador era d'empat a 8, però aleshores van aparèixer les figures de Costa Berca i Ramiro Veig, dues de les noves cares de l'equip, per acabar de decantar la balança i signar aquest 8-10 definitiu. El màxim golejador del partit va ser Bernat Sanahuja, qui escoltarem aquí a l'Hotel Suís, que d'entrada, Adri, es felicita per aquesta victòria, això sí, reconeixent que no tot va sortir com esperaven.
El partit potser no ens va sortir com volíem, no vam estar molt còmodes jugant, no ens sortien les coses, però tot i així vam acabar guanyant, que al final és el que ens importava i el que valia per passar de fase, però hem de seguir treballant per polir aquests detalls.
Doncs polint detalls a l'Astralpool Natació Sabadell, la Vojvodina i l'AEK o AEK d'Atenes cap a casa, eliminats.
el Zuglo primer, el Natació Sabadell segon, són els dos equips de grup que passen, els Magiars en plena de victòries, els sabadellencs amb dos triomfs en tres partits, un al que ja hem comentat, aquest últim sofert amb el paper, per exemple, decisiu a última hora d'un bielorrus que va arribar a última hora, podríem dir també, per allò dels problemes burocràtics del Costa Averca, i l'altra victòria sabadellenca en l'estrena directament.
Sí, curiosament va ser la victòria més còmoda per 5-12, i dic curiosament perquè era contra l'anfitrió, el Vojvodina, com deies al principi, Adri, aquesta lligueta s'ha jugat a Novi Sad, a Sèrbia, i també curiós pel fet que al final, més enllà del nivell del rival, doncs el club es va trobar una piscina amb un ambient força hostil, perquè tenien el suport del públic, i a més uns quants entrebancs d'entrada amb el viatge d'anada, Adri. Se'ls havia comunicat des de l'agència a tota l'expedició de l'Astralpool que amb el certificat Covid aquest famós era suficient per viatjar, però després els hi van demanar test PCR. Van perdre el vol, finalment van haver d'anar via Budapest i des d'allà amb autocar cap a Novi Sad, que són pràcticament 4 hores. Així que un viatge això amb uns quants entrebancs, i a més, com recorda Sanahuja i com deies tu, Adri, hi ha peces que no s'han incorporat fins fa tot just res, uns dies o unes setmanes, com el propi Costa Averca.
El Costas no ha pogut vindre fins fa 3 setmanes o així, que està entrenant amb nosaltres. El Gerard Gil també és un dels joves que ha entrat ara, també porta molt poc perquè va estar amb la selecció de categories, i això ens toca com anar agafant experiència com a equip, perquè al final som un equip bastant nou, hem canviat bastantes peces, i això, agafar experiència, aprendre a jugar entre nosaltres, i això només s'aconsegueix jugant partits.
Al final aquest primer partit contra el Vojvodina, com dèiem, ben resolt, l'últim també, amb més patiment contra l'AEK, d'aquí els 6 punts, però el segon sí que és veritat que l'Astralpool va perdre per 12-9 contra el Zuglo. És veritat que diu Sanahuja que va ser potser el compromís més complicat que tenien, però admet que van deixar escapar viu un rival i que això no pot tornar a passar.
Sabíem que era el rival més complicat, que té millors jugadors, com a equip ja tenen... Ja veus la com els últims partits que van fent i veus que juguen bé, i bueno, perdre tampoc no et mentalitzes per perdre perquè vas a guanyar-ho tot, però sí que és veritat que a més teníem el partit bastant encaminat a la tercera part, i en un moment ens empaten a 9 i a l'última part ens fan un parcial de 3-0 i ja se'ns en va el partit.
En tot cas, feina feta, com deia, mentre entrebancs burocràtics, logístics de viatge cap a Novi Sad i després els problemes a la piscina per acabar de resoldre la classificació, però amb la feina, amb els deures ja fets, fins i tot sabem els rivals que tindrà l'Astralpool a la segona fase de l'Eurocup, i la seu tornaran a volar allà on van anar de manera improvisada.
Sí, perquè aquesta segona fase, en aquest cas el grup de l'Astralpool, es jugarà a Budapest. Aquests partits es jugaran, Adri, aquest mateix cap de setmana, entre divendres i diumenge. El rival són el Bases hongarès, que serà l'anfitrió, el Solaris Šibenik croat i l'Ortigia Siracusa italià. Com diem, entre divendres i diumenge encara no tenim els horaris concrets ni l'ordre del calendari, que es publicaran en les pròximes hores o pròxims dies. Viatgen dijous, un dia després de jugar el primer partit de Lliga. Aquest cap de setmana passat s'estrenava la divisió d'honor masculina de waterpolo, amb l'Astralpool a Sèrbia no va poder jugar el seu primer partit. El jugaran dimecres, recordem, el debut és a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, dimecres a 8:45 del vespre. Per tant, inici de temporada ben frenètic pels homes de Quim Colet.
Doncs un inici mogudet amb aquest partit contra el conjunt mariner, i entre una fase, la de Novi Sad, que ja s'ha jugat, i la que s'ha de jugar dijous, el viatge cap allà, i a partir de divendres el retrobament amb un partit històric en el seu dia de semifinals de la Recopa entre el Natació Sabadell i el Bases de Budapest. El conjunt magiar tornarà a creuar-se en el camí dels sabadellencs, això sí, en una ronda molt més prèvia que no pas aquella, i també en una altra competició. Gràcies, Sergi Parc, fins ara, abraçada.
Que et vagi bé. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat.
Del waterpolo a l'handbol, doble derrota sabadellenca. La primera nacional masculina d'aquest esport, ni l'Oar Gràcia ni el Creu Alta Sabadell van poder esgarrapar algun punt. En les seves sortides, els graciencs són els que més a prop van quedar-s'hi. L'equip de Cesc Borrell va dominar bona part de l'enfrontament en una pista especialment complicada com és la del Bordils. Per exemple, màxima de 5 gols faltant pocs minuts per al descans a la primera meitat, 4 amunt a la segona i guanyant també faltant res, 5, 6, 7 minuts pel final de l'enfrontament. L'equip gironí, però, va reaccionar a temps i tot i perdre només d'un en l'últim minut l'Oar, al final el partit va acabar 35-32, per tant d'un marge de 3 gols favorable al Bordils. Nil Montserrat, el màxim golejador de l'Oar amb 8 dianes, explica com es van quedar amb un pam de nas.
Va ser bastant dur perquè vam guanyar fins al minut 54 i ens van capgirar el marcador en els minuts finals i, bueno, és una pista molt complicada, com has dit, l'afició, algunes decisions arbitrals una mica polèmiques i, bueno, tot va ajudar. I, bueno, està clar que és una pista molt complicada i et puc assegurar que poca gent de la categoria guanyarà allà.
Per Montserrat, l'enfrontament al pavelló blanc i verd, la casa del Bordils, ha de servir de lliçó. Han d'aprendre, diu, a administrar millors avantatges, especialment en els trams finals de partit.
Quan tens una renda àmplia, doncs és complicat mantenir-la, i més com un equip amb el Bordils. Segurament hem d'aprendre d'això i intentar gestionar millor els instants finals de cada part. Normalment ens passa això, que les segones parts tenen una mica de decadència. Potser per tema físic, mental, desgast...
Més clara va ser la desfeta del Sabadell, en el seu cas a la Nova Icària, no només pel marcador, 36-29, sinó per com va anar el partit a remolc des del principi i amb diferències clares favorables al Poblenou. Una qüestió d'inexperiència, diu el jugador arlequinat Oriol Carrillo.
Sortim a lluitar tot i l'objectiu, òbviament, sempre és anar per davant. Però, bueno, som conscients de que som un equip molt jove i, bueno, hem tingut moltes novetats aquest any i està clar que no serà una temporada fàcil. Però, bueno, tot així, doncs, toca remar i poquet a poquet aniran sortint les coses.
Carrillo va ser el jugador del Creu Alta Sabadell més encertat, amb 7 dianes. L'arlequinat demana paciència davant d'un any que serà especialment complicat, el segon a la categoria i el primer amb Ramon Salmurri a la banqueta de Cal Balsac.
En aquesta categoria no tindrem cap partit fàcil i a la vista està. Però, bueno, poquet a poquet, doncs això, anar treballant. Tenim molta gent jove, molta gent sense experiència en aquesta categoria i res, toca anar treballant. Estem treballant bé, estem treballant dur i jo crec que sí, que ho estem fent bé. Però, clar, ens costarà, ja ho sabem, i això toca seguir treballant i poquet a poquet anar traient punts de quan puguem.
Aquesta setmana els dos equips sabadellencs de la categoria de la primera nacional masculina d'handbol jugaran a casa dissabte a 7:15, Oar Gràcia, Granollers B, i l'endemà diumenge a 1:15, Creu Alta Sabadell handbol, Sant Cugat. Abans de tancar el programa, dos apunts ràpids. El primer d'atletisme, perquè la Joventut Atlètica Sabadell serà rebuda avui mateix al Saló de Plens de l'Ajuntament de la ciutat. La recepció institucional es durà a terme en motiu del centenari de l'entitat atlètica. L'alcaldessa Marta Ferrés presidirà l'acte a partir de 7:15 del vespre a la plaça Sant Roc. També hi seran, entre d'altres, el president de la JAS, Josep Molins, i la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes. Més detalls demà aquí al programa Hotel Suís. I acabem amb ciclisme perquè David de la Cruz ha iniciat les seves vacances després de ser 13è al Giro de Sicília a minut i mig del guanyador. El sabadellenc va treballar pel seu company d'equip, Alessandro Cobi, que va ser tercer a la General, darrere Vincenzo Nibali i Alejandro Valverde, al Bala. Era l'última prova del Despronceda amb el Team Emirates, mallot que ha vestit les últimes dues campanyes. Just després de la prova italiana, l'Astana ja va anunciar oficialment, ara ja sí, el seu fitxatge per les dues pròximes temporades. En declaracions escrites al web de l'equip del Kazakhstan, De la Cruz ha explicat que quan Vino Kurov, l'exciclista kazakh, li va oferir anar a l'equip, no s'ho va pensar dues vegades. Assegura que serà un conjunt que li anirà molt bé, amb caràcter i amb ganes d'atacar, ambiciós i amb el focus posat en les classificacions generals. Això sí, ha alertat també que, tot i estar esperançat, sap que la primera temporada en un nou equip mai és fàcil. Per tant, la notícia ara ja sí oficial, David De la Cruz ciclista del Astana les dues pròximes campanyes. Amb el Roger Benet a les vies de so arribem a aquest final del primer programa de la setmana, el del 4 d'octubre del 2021. Demà més, com sempre, al podcast de Ràdio Sabadell i després del butlletí de les 4 de la tarda. Avui, això sí, teniu cita amb el Pau Vituri i amb el Tribuna Preferent, al Twitch de Ràdio Sabadell, a 8:15 del vespre. Que vagi bé, una abraçada, adeu-siau.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.